Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. L'impost sobre les begudes ensucrades augmenta l'esperança de vida, en millora la qualitat i redueix els costos sanitaris. Aquesta és l'avaluació econòmica de l'impost sobre les begudes ensucrades envasades que va ser creat per la Generalitat l'any 2017 per lluitar contra la prevalença de malalties associades a l'obesitat seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS. Conclou que la reducció de pes i, conseqüentment, de l'índex de massa corporal de les persones derivada de la disminució de beguda de consum d'ensucrades comporta un allargament i millora la qualitat de vida relacionada amb la salut de la població. Si el consum d'aquest tipus de begudes es redueix un 15,14%, l'impost implica un estalvi de 61,16 milions d'euros per a la societat. Si disminueix un 2,2%, l'impacte és de 6,85 milions d'euros. La Generalitat de Catalunya, a més, presentarà un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el reglament d'aquest impost. I ara parlarem del Festival Delta Chamber Music, festival de caràcter internacional que serà més per 90 emissores d'arreu del món. Ens informa en Manel Ramon, d'Amposta Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda. La quarta edició del Festival Internacional de Música de Cambra, Delta Chamber Music Festival, es celebrarà del 27 de juliol al 4 d'agost amb la presència de músics d'arreu del món procedent de països com Corea, Àustria, Itàlia, Alemanya i també del nostre país. Un festival de música que en aquesta ocasió porta el nom d'Exòtic, volent reflexar la varietat de països que fan música i que ofereixen un conglomerat musical procedent de diferents països, fent referència a la migració, ja que molts músics estan exercint la seva feina a d'altres llocs del món, com és el cas dels organitzadors, l'ampostina Laura Ruiz a Alemanya o també l'ampostí Pau Rodríguez a Palestina. També destaca l'actuació a l'Església Nova de la Ràpita del quartet de saxos guanyadors del concurs internacional de l'any passat, el Kevin Art Ensemble. El festival s'ha retransmès per 90 emissores d'arreu del món en diferit i en directe, com és el cas de Catalunya Música, un fet que dona prestigi al festival i que posa en posta al mapa cultural europeu, com deia la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí.
Jo crec que com a Ajuntament ens hem de sentir molt orgullosos de poder tindre aquest festival que, tot i que encara és jove, perquè estem a la quarta edició, però crec que té molt de camí per recórrer i estem ja ficant-nos dins del mapa, ja no dic de Catalunya, sinó europeu, perquè tindrem l'oportunitat de que se podrà sentir per ràdios europees i també en directe per Catalunya Música. Jo crec que això ens dona una importància molt, molt gran per a Amposta.
Aquesta quarta edició també comptarà amb activitats paral·leles als concerts, com el workshop de creativitat a càrrec de l'Aia Messeguer, un curs de deixí o de gustonòmiques del xef ampostí Javi Montañés. Tots els concerts es celebraran al Museu de les Terres de l'Ebre i els assajos a Amposta i el Poble Nou seran gratuïts amb presència de públic. El preu dels concerts és de 12 euros i l'assistència limitada a 200 persones.
I per acabar, les denominacions d'origen Terra Alta, Montsant i Priorat s'han reunit amb representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per tal de crear un fòrum comú i trobar solucions a les pèrdues causades per l'onada de calor que va afectar Catalunya el passat mes de juny i que va ser especialment intensa a les comarques tarragonines. Els representants van transmetre a l'administració la necessitat de buscar mesures que incentivin l'economia rural, principal motor econòmic de les comarques afectades. La solució passa per buscar un canvi en el model d'assegurances per a la vinya, que actualment cobreix danys a partir del 20% d'afectació del total de l'explotació. I amb aquesta informació posem el punt final en aquest butlletí. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Res supera l'administració pública quan utilitza eufemismes per dir allò que no vol dir. Quan es veu la necessitat d'informar d'una cosa de la qual no vol informar gaire, però no té més remei que fer-ho perquè és tan evident que no pot amagar-ho sota la catifa. Aquest matí s'ha hagut d'hissar la bandera vermella a la platja de la Nova Icària a Barcelona. Es veu que quan han anat els primers banyistes s'han queixat els socorristes que tot just acabaven d'arribar i aquella comissaria de la Guàrdia Urbana que hi ha a la platja, de que l'aigua era bruta. Quan s'han apropat, han vist que, efectivament, la gent tenia raó, els banyistes tenien raó, aquests banyistes que solen ser gent jubilada, els que van a primera hora del matí, que són els que es lleven d'hora i tal, i van amb el primer sol i tal. Carais, tenen vostès raó. El problema és per què estava bruta, de què estava contaminada l'aigua i que obligava a hissar la bandera vermella. Doncs bé, oficialment s'ha hagut de posar en marxa el protocol establert quan, en casos de contaminació d'aigües per la presència de residus sòlids naturals. Altrament dit, merda. Però no volen dir merda. És a dir, queda lleig dir és que han trobat trunyos flotant. És que se'ns ha rebentat una claveguera i hem trobat... Sabeu allò del llibre de Willy? Doncs el Willy, per ja donant voltes. Llavors, com ho diem, això? Departament de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament. A veure, nois, hem d'explicar a la gent que aquí hi havia me, però no volem dir me perquè queda malament que nosaltres diguem me. Llavors s'han posat a pensar, i allò, Optimot una mica també, ja us ho dic, Optimot, i anar buscant, a veure com diem me, i han dit, bé, doncs, què són? Són residus sòlids naturals. I amb això s'han quedat tan amples. Quan l'administració es posa a utilitzar eufemismes, a intentar fer veure el que no és, o intentar dissimular allò que és, són meravellosos. Per exemple, com diu l'Isabel, boletes de cabra. Bueno, les olivetes, vas pel bosc i hem hagut de tancar el camp per la presència d'olivetes negres. I luego no hay olivos, que això jo m'hi he trobat. Tinc una cosina que un dia jugava a tirar-se olivetes negres amb el seu germà i no hi havia olivos, fins que algú els va dir, nois, heu vist que no hi ha oliveres per aquí? I és la meva cosina, la Imma. Van deixar de tirar-se olivetes negres. Això, no? Doncs això, el Willy. Que tot és natural, que vull dir que tot... I que ja va bé. El que passa que, bueno, no és... Defecacions, es pot dir. Per la presència de defecacions flotants. Bromes a part, i això és molt important, que està bé que mireu, perquè si flota o no flota, depèn de si mengeu bé o mengeu malament. Ara no em feu dir... No, com funciona, però el color, la forma, la textura, tot una mica, té a veure amb el tipus d'alimentació. I tant. Doncs d'això ens en parlava fa un temps la Laura Lorca, i que és el que il·luminava. Bé, en tot cas, escolteu, que això, que avui ha estat un dia complicat en algunes platges, que si algun dia algú us parla de residus sòlids naturals, ja sabeu de què estan parlant, i que, per cert, hi ha hagut un senyor que a Mallorca avui ha anat a banyar, me ve l'agua de refrescar-me un poco, s'ha anat a banyar i s'ha trobat una barca del segle, entre el segle III i el segle V després de Crist, amb una platja super, super visitada, just 3 metres de profunditat i 50 de... i 50 de dintre, d'entrar dintre de l'aigua. Una barca de 10 metres carregada d'àmfores on hi portaven segurament oli, vi i productes alimentaris. Vull dir que de vegades les casualitats ens porten imatges i notícies meravelloses. Meravellós és aquest programa que cada tarda comença a les 4 i fins a les 7 us informa de coses que tenen a veure amb el mar, la navegació i tot això que tant ens agrada explicar-vos. Qui som? Doncs el Juanjo López, recentment arribat a la família, en Joan Bosch, que està poca estona però se les fa nota, i en David Valverde i el seu mòbil. La Judit Castells, que avui està però que no està, no la busqueu. En Daniel Rodríguez, que sovint està però que també hi va fent. L'Ivan Fernández, que està allà a Vilanova, i la Cristina, que és una mica el Willy Fox del programa, que va damunt i avall i que no para. La Isabel González, indispensable, i jo mateix, absolutament dispensable. Així estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui presència a la zona costanera del país, en moltes àrees d'aquesta zona costanera de núvols baixos que en algun punt han deixat anar uns ruixats molt febles, però que han permès que les temperatures màximes no pugin tant i les mínimes pugin una mica. Per tant, avui ha estat un dia amb poca diferenciació termomètrica. En tot cas, qui té totes les dades és el company del Servei Meteorològic de Catalunya, en Roc Mateu. Roc, bona tarda.
Bona tarda. La previsió marítima per aquest dimecres és que en conjunt es presenti la mar encalmada, de conjunt arreu de Catalunya amb marejol, i sí que un vent que s'anem posant de sud-sud-oest, entre fluix i moderat, amb algun cop fort cap al sector central del litoral. A nivell de pronòstic, sí que parlem d'un temps més mogut. Entre les comarques de Barcelona i Girona, a la costa, de cara al vespre, podent arribar fins i tot alguns ruixats, alguns xàfecs locals. En canvi, cap a la costa Daurada i Terres de l'Ebre, el temps serà més estable, amb més estones de sol. Demà dijous sí que el temps serà més tranquil, en conjunt, ambient assolellat al matí, a la tarda amb alguns núvols cap a la Costa Brava, de moment sense precipitacions, i el mar al matí es presentarà en conjunt també tranquil, amb àrees de marejol. Sí que cap a la zona de la Costa Brava ja tindrem àrees de maror, i de fet serà durant la segona meitat del dia que arreu del litoral s'anirà alterant amb àrees de maror al mar, llevat de la Costa Brava. Aquí la tramuntana que bufarà durant el matí farà que el mar estigui més alterat, en conjunt entre maror i puntualment forta maror, amb les temperatures que demà es mantindrien sense grans canvis. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Roc, i demà, si et sembla, en tornem a fer una previsió. Gràcies. Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs comencem a fer un cop de l'actualitat al dia. Isabel González, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda. Tot bé?
Sí.
Molt bé. Doncs escolta'm, avui tenim notícies, totes elles interessants i que tenen a veure amb el que ha passat al llarg del dia d'avui. Per exemple... 15 persones condemnades a presó per robar mercaderies dels contenidors del port de Barcelona.
L'Audiència de Barcelona els ha condemnat a diversos anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, contraband, furt continuat i agreujat, robatori amb força agreujat i també falsificació. Entre els condemnats hi ha estibadors del port i un sergent de la Guàrdia Civil encarregat de la seguretat del recinte. Pues també hauran de fer front a multes i indemnitzacions als afectats. El tribunal ha acabat absolvent 8 dels acusats per uns fets que es van produir, recordem, entre els anys 2009 i 2010. Ara ha estat quan l'Audiència de Barcelona s'ha pronunciat. Segons considera provat l'Audiència, els condemnats, plenament organitzats, van orquestrar una trama per robar mercaderies valuoses dels contenidors o previ encàrrec també treure d'alguns contenidors tabac de contraband sense haver passat per la duana.
Fa entre 9 i 10 anys que va passar això, vull dir que també pressa no se n'han donat, vull dir, Déu-n'hi-do. I la plataforma ciutadana Tsunami Veïnal demana una reunió urgent amb l'alcaldessa, el regidor de Seguretat i el conseller d'Interior.
La plataforma, formada per una quarantena d'entitats i plataformes de 17 barris diferents de Barcelona, ha presentat aquest mateix matí un requeriment al consistori demanant aquesta reunió urgent abans de la Junta de Seguretat, que s'ha de celebrar aquest mateix divendres. Demana crear un pla de xoc per combatre les actituds incíviques que han portat a l'increment de l'inseguretat amb robatoris, narcopisos o casos d'assetjament sexual. És per això que també demanen un increment d'efectius policials i més coordinació entre els diferents cossos de seguretat.
I és que hi ha un problema greu de seguretat arreu del país, però també a la ciutat de Barcelona, amb la presència de molts i molts turistes. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I parlant de seguretat, en marxa un dispositiu policial al Garraf contra el narcotràfic de drogues. Ivan.
200 efectius dels Mossos d'Esquadra i de l'Agència Estatal Tributària participen des de 5:45 de la matinada en aquest operatiu antidroga en el que hi ha almenys una vintena de detinguts. Se'ls acusa de pertànyer a una presumpta organització criminal dedicada al cultiu, tràfic i distribució de marihuana i altres substàncies estupefaents. Es tracta d'una operació d'ampli abast on s'han fet 30 registres simultanis a diversos habitatges com Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i també a municipis com el Vendrell, Calafell i Martorell. En els registres hi han intervingut agents d'ordre públic dels Mossos i de l'Agència Estatal Tributària, que han extret una gran quantitat de documentació. Documents que han permès conèixer que aquesta organització criminal també movia importants quantitats de diners a l'estranger, fet que ara també caldrà analitzar. En altres escorcolls, en canvi, hi ha participat el grup especial d'intervenció dels Mossos per la sospita que als habitatges també podria haver-hi armes. Aquest dispositiu està vinculat amb l'operatiu realitzat fa un parell de setmanes a Sant Cosme, al Prat, on es va localitzar un cultiu de marihuana i es va detenir una família. L'operatiu continua obert i els Mossos no descarten noves detencions. Música.
10 anys, 10 per construir 3 quilòmetres de carretera. El Ministeri de Foment ha inaugurat el tram desdoblat de 3,3 quilòmetres de la Nacional 2 a Vilademuns. 10 anys han trigat a fer les obres. Cristina.
Exacte, i avui el tram desdoblat, que ha costat en total uns 16 milions d'euros i, com bé deies, 10 anys d'espera, ja és una realitat. El secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, ha assegurat que és un projecte que millora la connexió i la seguretat viària per als gairebé 16.000 vehicles diaris que hi circulen. A més, ha reformat el compromís de l'Estat amb els trams pendents de desdoblar de la Nacional 2 i ha afirmat que en breus anunciaran inversions quantioses. Els treballs van començar l'any 2009, però un any després es van aturar perquè va ser un dels projectes inclosos en les retallades del ministre del moment, José Blanco. Les obres no es van reprendre fins a l'any 2015, tot i que amb un projecte modificat.
Una, per cert, una vergonya, 10 anys d'obres, i que anunciïn inversions no té res a veure, perquè són 28.000 els milions d'euros de dèficit d'infraestructures que suma Catalunya en els darrers 10 anys. Vull dir que anunciar, poden anunciar el que vulguin, el problema és què s'executa de tots aquests anuncis. I Tossa retorna a la Generalitat les competències d'inspecció i sanció de discoteques i bars musicals.
L'Ajuntament de Tossa ha aprovat retornar a la Generalitat les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal i al règim de comunicació prèvia municipal. L'any 2011 el consistori va acordar assumir aquestes competències que bàsicament consisteixen en vigilància de l'oci nocturn, controlar els drets d'admissió de menors, al igual que el subministrament d'alcohol en aquests, i portar a terme les corresponents inspeccions en discoteques i bars musicals. El nou govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa Imma Colom, considera que aquesta funció no pot ser exercida amb eficàcia i eficiència per part de la policia local i que són els Mossos d'Esquadra els més indicats per aquesta tasca. A la província de Girona només hi ha 5 municipis que assumeixen aquestes competències a nivell municipal, com és el cas de Lloret, Olot, Figueres, Salt i Palafrugell.
I el comitè d'empresa de Vic, Iberia, a Tarragona, porta l'empresa a judici per haver-los sancionat. Els treballadors van traslladar a la seu del grup unes suposades amenaces d'un directiu durant les negociacions del conveni col·lectiu. Daniel.
Una setantena de membres dels sindicats UGT i Comissions Obreres s'han concentrat avui dimecres davant del jutjat social número 3 de Tarragona per acompanyar els membres del comitè d'empresa de Vic Iberia en el judici on demanen la nul·litat de la sanció de 28 dies de sou i feina que l'empresa va posar contra aquests treballadors. El cas neix l'any 2018 mentre es negociava un nou conveni. Segons la versió dels sindicats, la direcció de Tarragona hauria pressionat els treballadors per acceptar determinades condicions i aquests van enviar un correu electrònic a la seu del grup a França per queixar-se. La direcció de la fàbrica tarragonina va respondre amb la sanció als nou membres del comitè. En la vista d'aquest dimecres, el jutge ha decidit de moment suspendre el judici i ha instat les dues parts a arribar a un acord.
I rescaten un turista en estat crític després de perdre el coneixement a la platja de la Pineda de Vilaseca.
Els fets s'han produït al voltant de la una del migdia quan l'home s'hauria desmaiat mentre era a l'aigua. Socorristes i els serveis d'emergència l'han pogut evacuar temps cap a la sorra. Allà, efectius del SEM li han practicat diverses maniobres de reanimació cardiorrespiratòria i l'han evacuat amb ambulància cap a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat crític. Ahir, els serveis d'emergència van haver de rescatar una dona que es trobava a la platja de Calafonda, la popularment coneguda com a Calau Waikiki, a Tarragona, que va patir politraumatismes en caure d'unes roques en una zona de complicat accés. La dona, una turista alemanya de 53 anys que s'allotjava en un càmping de la zona, va haver de ser traslladada també a l'Hospital de Joan 23, en aquest cas, amb helicòpter.
Doncs aquest és el parte diari de la gent que pren mal a les zones de platja i a les zones de costa. Malauradament, cada dia n'hem de referenciar alguna. Esperem que això s'acabi ben aviat.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Professions.
I I avui, a l'espai de professions, el que volem és conèixer les titulacions i les atribucions que els hi cal a les persones que vulguin dedicar-se als charters. Sabeu que aquest, diuen, és el futur de la vela d'esbarjo i avui volem conèixer exactament què hem de fer i què hem d'estudiar per poder dedicar-nos-hi, si és que ens hi volem dedicar. Saludem el José Valdor, que és portaveu, membre ànima de l'escola Port Barcelona. José, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Els charters que diuen que és el futur i que és un mercat creixent.
Sí. Bueno, ahora actualmente el tema de demanda hay para poder hacer actividades náuticas y las salidas que conocemos pues, por el turismo en la costa. Y bueno, es de lo que ahora todo el mundo está un poco en boca porque van habiendo cambios en las titulaciones y es una titulación pues más o menos nueva y de fácil acceso.
Perquè tothom ho entengui, charter és alquiler d'embarcacions con patrón, ¿no?
Sí, es la actividad de alquiler y de paseo de alguna forma, con tripulación profesional a bordo y con la gente que quiere dar un paseo y dar una vuelta, pues que es el pasaje. Entonces la gente que quiere darse un paseo y alquilar el barco con esa tripulación profesional para no tener que preocuparse de llevarlo, pues acaba haciendo un charter náutico, que se llama. Y la gente que trabaja en ellos es la que se dedica a eso, al charter.
Em deies que hi ha novetats a les titulacions. A veure, algú que vulgui dedicar-se a fer aquest tipus d'activitat, és a dir, llogar-se a ell i la seva embarcació per llevar a la gente a hacer una vuelta, ¿qué título se tiene que sacar o qué tiene que estudiar?
A ver, lo primero de todo es la embarcación tiene que estar en lista sexta para poder hacer actividad profesional, es decir, en vez de la lista séptima para el recreo, lo pasaría en la lista sexta, y luego se daría de alta a nivel económico y demás, Hacienda, de la Asociación Social del Mar y tal, y luego sacarse la formación profesional que le habilitaría ser patrón profesional de esa embarcación para esa actividad de recreo profesional, sin ser marina mercante, sin ir a buques mercantes, simplemente en lista sexta, que es para hacer el charter y es para el alquiler de este tipo de embarcaciones. La formación que tendrían que hacer y tener es desde la formación básica, que es el curso más básico y elemental para poder hacer cualquier trabajo en el mar,
¿sí?,
hasta un curso específico que te habilita para poder hacer un examen en Madrid de legislación marítima. Sí. Y una vez aprobado eso, tres certificados más, que es la formación sanitaria, el operador restringido de radio y el botes de rescate no rápidos, junto con el capitán de yate, se habilitan a poder llevar profesionalmente esa embarcación. Al final es que lo que han querido hacer es que los capitanes de yate que antiguamente podían hacer actividad semiprofesional y no estaba muy bien regulado, han querido darles esas atribuciones profesionales completándolo con una formación básica y tres más y un examen, digamos, de Madrid de legislación para poder darles este certificado profesional de patrón profesional de embarcaciones de recreo y poder desarrollar y regular un poquito esta actividad.
Antes estoy hablando de hace 5 o 10 años, había el PER, era el patrón de embarcación de recreo, y encima había el capitán de yate, ¿verdad? Lo que han hecho ahora es crear aquí en medio un nuevo título, o si lo entiendo bien, o sustituir al capitán de yate.
Bueno, del PER al capitán de yate también pasarían por el patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo, patrón de yate y capitán de yate, y con estas habilitaciones y con esta formación se pretendió regular un poco el sector y el mercado para que la gente pudiera hacer esa actividad de charter controlada. Actualmente ahora con la normativa que cambió también en abril y se quitaron un par de certificados, porque antes para ser patrón profesional de embarcaciones de recreo en vez de 4 certificados eran 6, han quitado 2, ahora sí, como un poquito más cómodo. También han habilitado, creo que lo comentamos también en una sesión, al PER y al patrón de yate y al capitán de yate a hacer actividad profesional. Entonces, al final, lo que es la náutica profesional de recreo está intentando pues encontrar su sitio y tener sus habilitaciones para que en sus actividades económicas queden más o menos cubiertas sin tener que ir a titulados y diplomados en marina mercante o en navegación y transporte marítimo para poder hacer pues a lo mejor una actividad muy puntual y en una fecha muy concreta que es la temporada de verano.
Es en tiempo, es muy costoso, es decir, requiere mucho tiempo de preparación el examen y las pruebas.
Bueno, el PER, que es el patrón profesional de embarcaciones de recreo, tiene que prepararse para llegar a capitán y en paralelo y sin establecer ningún orden, tienes que sacar esos cuatro certificados y el examen de Madrid. Entonces, como cada uno se puede organizar, siempre y cuando al final no haga todo, puede hacerlo más o menos en unos 9 meses, 10 meses, depende. Si no tiene ningún problema, no suspende ninguna materia, lo puede hacer entre 9 y 10 meses. Porque el PER tiene una convocatoria mensual, Patrón de Yate tiene 4 y el Capitán de Yate tiene 3 al año. Entonces, se ha de organizar de forma de que, claro, si empieza desde el PER, pues al mes poder hacer un examen, de aquí 3 meses es el siguiente, de aquí pues 3 meses más el siguiente, y luego los certificados profesionales. Y el examen de Madrid es 2 convocatorias al año. Para octubre habrá una.
¿Irá a Madrid a examinarse para poder navegar? No. Tiene narices el tema, con perdón,
sí,
pero...
Sí. Es un gran tema que tenemos ahí. A ver si...
Sí, ¿no? Claro, vosotros, es verdad, que vosotros enviáis los alumnos y tal, debe ser una tocada de narices un poco.
Sí, porque al final tanto un centro homologado como el nuestro por María Mercante como una convocatoria de ellos mismos allí en un instituto para poder evaluar estos conocimientos, pues deberían ser del mismo modo tanto allí como en un centro homologado. Y de hecho ya se ha planteado, ya está aprobado de alguna forma que esa evaluación o esa tipo de conocimiento se podrá hacer en un centro homologado, pero de momento está ahí y hay que ir a Madrid a hacer el examen y entonces ya volver. Es una andadura. Mira que ya también lo han puesto los sábados para que sea un poco cómodo para la gente, pero ahora sí...
Es complicado.
Es una paliza. Sí,
José, sí. Te agradezco mucho desde Escola por Barcelona. Si queréis informaros sobre las titulaciones, sobre los estudios, sobre los exámenes, os orientarán y os informarán. Muchísimas gràcies, José, que vaya muy bien.
A vosotros.
Cuídate.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Doncs ja ho sabeu, si voleu fer charters, aquesta és la titulació que cal. Arribem gairebé 2:15.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris. I tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
No hem posat el nas en Santa Maria del Fiore. No hem creuat el Ponte Vecchio esquivant 10.000 turistes. No hem guardat fotografies ni una mísera postal de la cúpula gegant de Brunelleschi. Mai no hem visitat la galeria dels Uffizi. No hem vibrat amb l'obra mestra dels pintors renaixentistes. No hem pujat al Belvedere ni hem vist Florència als nostres peus. No hem posat un forrellat al nostre amor etern. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. No hem berenat junts en plaça de la Senyoria, no hem vist el Palau dels Pitti ni el David de Miquel Àngel, no hem llançat una moneda dins de la font del Neptú.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Us hem parlat en diferents ocasions dels fons europeus marítims i de la pesca, els FEM. És uns ajuts europeus que serveixen precisament per promocionar i promoure els productes pesquers, sobretot amb valor de sostenibilitat i amb de pesca sostenible, per fomentar l'aqüicultura sostenible i també per fomentar la comercialització i la transformació dels productes pesquers. Doncs bé, la Generalitat de Catalunya, a través del seu Departament d'Agricultura, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha aprovat donar 5,3 milions d'euros en ajuts adreçats a fomentar precisament això, la pesca, l'aqüicultura, sobretot a la seva vessant més sostenible, i la comercialització i transformació dels productes pesquers. En volem parlar i volem saber-ne més, per això saludem a Itziar Segarra, que és cap del Servei de Foment d'Estructures Pesqueres de la Generalitat. Itziar Segarra, bona tarda i benvinguda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Per tant, ajuts europeus, de fet, no del tot, són cofinançats, hi ha un 75% que ho posa la Unió Europea, però l'altre 25% els posa la Generalitat, per promoure, no?, per fomentar una miqueta doncs, la sostenibilitat i la transformació de productes del mar.
Sí, no, aquests ajuts precisament van enfocats a aquesta convocatòria que comentaves, a millorar la competitivitat i la sostenibilitat del sector de la pesca, del sector de l'aqüicultura i també a la promoció de les iniciatives en matèria tant de comercialització com transformació de productes de la pesca i de l'aqüicultura. Aquests ajuts estan cofinançats, com deies bé, el 75% per la Comissió Europea, però és important que es conegui que sempre venen amb modalitat de reembolsament, és a dir, els posa en primera instància la Generalitat de Catalunya. Després, un cop finalitzats i pagats, rebem aquesta part de reembolsament de la Comissió. Però, per tant, la iniciativa pressupostària primera la fa la Generalitat. Sempre has de tenir-ho, no?, en el teu pressupost.
Per tant, quan es parla de que suposaran una inversió de 13 milions i mig d'euros, per entendre'ns, primer aquests 13 milions i mig els ha posat la Gene i després ja els hi retornen la part corresponent.
No, em referia a la part de les 13 milions els posen els operadors. Cada beneficiari fa totes les inversions que les han de justificar, en aquest cas d'aquesta convocatòria, el 30 de setembre, i un cop fetes i pagades, nosaltres els hi aportem la part de la subvenció que els hi pertoca, que normalment és el 50%, depenent de l'operador, que pot, pues, en entitats públiques pot arribar al 100%, cofreries de pescadors al 60%, etc. El que em referia és a la part de la subvenció, tot i que ve de diner europeu, el rebem a posterioritat, un cop nosaltres l'hem gastat.
De fet, es finançaran amb aquests diners 90 projectes diferents. 90, déu-n'hi-do.
Sí, no, estem molt satisfets. Uns projectes que van són molt diversos, perquè al ser línies molt diferents, tant la transformació com la pesca, ens trobem des de projectes molt petits, que potser la inversió són 1.000 euros, a projectes que arriben a una inversió de 6 milions d'euros. Per tant, com veuràs, són projectes molt diferenciats, però necessaris tots, en les diferents prioritats, i molt distribuïts també territorialment, cosa que també nosaltres considerem molt favorable. 33 municipis estaran ubicades les inversions, i a nivell territorial, excepte la part de Lleida, que, òbviament, al no tenir mar, la part pesquera no es desenvolupa, però sí que tenim un projecte, cosa que, aquest any sí que podem dir que de les quatre províncies tenim inversions subvencionades.
És a dir, a Lleida tenen un projecte...
D'aqüicultura continental, sí.
Ah, d'acord, deu ser... Clar, val, perfecte. Déu-n'hi-do, és curiós, com a mínim, crida l'atenció.
Bueno, nosaltres satisfets perquè, fins i tot internament, no?, tenim menys contacte amb els companys de l'administració de Lleida, però, gràcies també a aquests ajuts, ens anem contactant.
Aquí hi ha un parell de qüestions que val la pena aturar-s'hi. Per una banda, el foment de l'aqüicultura sostenible. Se'n parla poc, de vegades, d'aquesta modalitat de peix, no? de cria de peix, que és molt important en el total d'espècies que es comercialitzen i que s'exporten, sobretot de determinades espècies concretes.
Sí, no, a nivell d'aqüicultura aquí tenim projectes des de millorar les instal·lacions d'empreses ja existents, és a dir, no hi ha un increment de la capacitat productiva aqüícola, però sí que tenim projectes de nova creació, de, per exemple, a nivell de la producció d'espirulina, una alga a nivell també d'interior, o projectes a nivell de producció de llobarro o de musclo, que també suposen un increment. Llavors és variat des d'una millora de les empreses ja existents per pues, això, a innovació tant en la processat, la transformació, en qualsevol part de la cadena d'aquesta empresa aqüícola, tecnològica fins i tot, a noves plantes, no de molta grandària, però sí, bueno, van, bueno, com a bolets, van sortint i estem satisfets en aquest sentit.
I és dinàmic, és a dir, es nota un cert dinamisme en el sector. Jo dic perquè sovint quan parlem del sector de la pesca es referencia molt doncs, bueno, tot això de la destrucció, no? La reducció de la flota, forçada per les administracions europees, però la reducció de la flota, el relleu generacional, les dificultats. En aquests projectes i en aquestes iniciatives emprenedores es nota un cert dinamisme i una certa voluntat de recuperació d'aquest sector productiu, Ger?
Clar, aquests ajuts precisament són tot el contrari del que serien els ajuts, tot i que venen del mateix fons,
sí?
De la paralització definitiva, perquè a diferència de l'eliminació de les empreses pesqueres, aquests ajuts contribueixen a millorar, com et deia, la competitivitat i la sostenibilitat d'aquestes empreses, precisament per donar-li una viabilitat més clara i una competitivitat millor. Aquí, per exemple, també funciona el boca-orella entre el propi sector de projectes anteriors. Aquests ajuts els traiem anualment, de projectes d'anteriors convocatòries que han resultat positius pel sector pesquer, doncs pels ports es parla i immediatament aquestes línies de cop comencen a demanar-se moltes operacions en altres embarcacions, cosa que realment ens satisfà això. Per exemple, amb les portes de l'arrossegament,
sí,
voladores, que redueixen l'impacte sobre el fons, però a més contribueixen a reduir el consum de, no, de gasoil i, per tant, a millorar la competitivitat també econòmica, no, de l'empresa, al reduir les despeses. Bueno, pues es va iniciar amb un únic projecte fa 2 anys i de cop, bueno, pues van demanant de forma paulatina tots els ports. Això a nosaltres realment ens dona molta satisfacció. Això sempre de la mà dels científics que recomanen aquestes inversions, i veiem que a poc a poc el sector va utilitzant aquelles coses que els hi va millor, tant a nivell de sostenibilitat però també de competitivitat, i bueno, anem tenint un sector més enfortit.
Ara les traieu, aquestes són les del 2019, que per cert, sí, ja s'han demanat, ara s'ha fet la reserva de diners, suposo que es començaran a pagar conforme es facin arribar factures i documents.
Ara ells han de justificar la inversió.
Exacte.
Feta, l'han de justificar el 30 de setembre. I un cop el 30 de setembre justifiquin la despesa, nosaltres comencem a tramitar, bueno, revisa tota la correcció, no, administrativa. Clar. Dels expedients, però el que estem treballant, que hi ha alguna altra oportunitat que he pogut parlar amb tu,
sí,
i et comentaven que estem intentant al màxim reduir els temps de pagament, precisament per aquest avançament que fa l'operador dels seus diners, no, de la inversió. Si els recuperen de forma ràpida, els hi permet fer noves inversions i, per tant, anar millorant el sector. Això ha de ser una roda que no pari, no ha de ser una inversió única, sinó que nosaltres esperem que any rere any cada operador pugui demanar un ajut i que vagi fent passets, no?
Per tant, aquestes són del 2019. Al 2020 hi haurà una altra aportació. La quantitat, no se sap, va en funció del que es demana, no? O com ho feu, això?
No, la quantitat depèn una mica del pressupost de propi que tinguem de la Generalitat i pressupost que anem gestionant a nivell de que ens van recuperant el reembolsament aquest que deia que avancem,
sí,
dels fons europeus, i el primer que hem de decidir és el pressupost que té la Generalitat. En base a això la preparem i la idea és que surti a finals d'any, i a finals d'any la gent ja pot iniciar les operacions i, bueno, intentarem resoldre abans que aquest any.
Doncs jo crec que és una molt bona, una molt bona notícia i que segur farà felices aquestes 90, aquests 90 operadors o els responsables d'aquests 90 projectes que, bueno, que han estat els que han demanat aquesta subvenció i els que ara els hi tocarà demostrar que han fet la despesa i que, per tant, els hi toca recuperar part de la inversió feta. També important el tema de la comercialització i la transformació de productes pesquers. Aquesta setmana en parlàvem, precisament, amb cofradies que ho estan treballant i que són molt actives amb aquesta visió del que és la comercialització, i sembla que el futur passa una mica per aquí també, és a dir, que per tots aquests excedents o tot aquest peix que potser no té valor a llotja, doncs trobar la manera de comercialitzar-lo utilitzant sistemes alternatius als que s'han fet servir fins ara.
Sí, sí, nosaltres ho tenim claríssim. De fet, la meva unitat, que també gestionem la comercialització, estem enfocats precisament amb aquesta dinàmica. Aquests ajuts estan oberts tant a cofradies que han estat beneficiàries, mm-hmm, però també a altres operadors importantíssims en la cadena de valor del peix. De fet, tenim també projectes a nivell de minoristes o majoristes, però també de la indústria transformadora, que també en innovació en com menja el peix, diguem, ens pot afavorir també el que pugi el preu de primera venda del peix. Òbviament, quan es resolen aquests ajuts, es prioritzen aquelles inversions o operacions que fomentin el consum del peix, tant de pesca com d'agricultura local, mm-hmm, perquè és el nostre objectiu prioritari, i aquells que apostin per la innovació i per les noves tecnologies.
Doncs ja ho sabeu, a consumir peix de proximitat, peix de llotja, peix de casa, i en tot cas, si sou operadors, doncs estar atents, perquè de cara a l'any vinent es traurà una nova línia d'ajuts i segur que moltes d'aquestes empreses, molts d'aquests projectes tindran una oportunitat de tirar endavant gràcies a aquests fons, aquests ajuts econòmics que a través de la Generalitat es fan arribar en aquest cas els operadors. Itziar, moltíssimes gràcies i bona feina, que vagi molt bé.
A tu, com sempre, moltíssimes gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs ja ens avançava ahir a aquesta hora en Robert Manrique, és assessor de les víctimes de terrorisme, i ens va dir que el que havia publicat o el que havia tret Público ahir era només la primera part de 4 entregues. Ahir una, avui una altra, demà una altra i demà passat una altra. I és que la investigació, aquest diari, el anirà oferint amb 4, per entendre'ns, en 4 fascicles, en 4 entregues. Parlant amb ell, precisament, de tot el que publicava via tret Público i de les reclamacions que feien de les pròpies víctimes de l'atemptat del 17 d'agost, per cert, poc i mal ateses per l'administració, en aquest cas central, el Robert Manrique, qui durant 25 anys va ser president de l'Associació de Víctimes i que actualment és responsable d'aquesta unitat d'assessorament a les víctimes de terrorisme, referenciava i reivindicava el que va passar també a l'agost del 2017, un dia abans de l'atemptat de Barcelona, a Alcanar.
Alcanar són amb el que s'anomena auto de procesamiento, que sí, són les víctimes oficialment reconocides pel Ministeri i per l'Audiència Nacional. Una altra cosa és que les busquin per assessorar-les, cosa que no fan, però com a mínim, amb l'auto de processament n'hi han 29 ferits físics d'Alcanar. Com molt bé deies, resulta que ara mateix el que va succeir al Canar, que és la primera explosió de la nit del 16 d'agost, amb 29 ferits, doncs resulta que per l'administració això no és atemptat terrorista. Rambles i Cambrils sí, el del cotxe del Pau, evidentment, també, però el del Canar no. Quan resulta que allà qui rebenta i mora és l'ideòleg de tot l'escamot. Estem en un carreró que no té cap sortida de moment. És a dir, com pot algú dir que els 29 ferits del Canar no són víctimes del terrorisme? Pues, malauradament, l'administració està dient això. En el cas del Canar, evidentment, cada cop que hem estat amb alguna d'aquestes víctimes que se'ls ha fet algun tipus d'assistència psicològica que l'administració hauria de cobrir, costa Déu i ajuda el fet de que l'administració entengui que les víctimes del Canar també tenen aquests drets. Fins i tot n'hi ha víctimes amb danys materials molt importants, els xalets dels voltants del que va esclatar, per exemple, estan destrossats, van quedar destrossats, i bueno, faria riure si us digués les indemnitzacions que els hi han donat per reparar casa seva, no? Fins al punt de que n'hi ha gent que ha marxat i no l'ha reparat. O sigui, s'han quedat sense casa textualment perquè no poden cobrir les despeses de l'explosió del xalet del costat.
Doncs aquesta era la denúncia que feia ahir sobre el cas d'Alcanar. Però totes aquestes publicacions han aixecat també ampolles i han sorprès la pròpia gent d'Alcanar. Daniel.
Exacte, una situació que evidentment estan vivint tots els veïns d'Alcanar Platja. I ara, per cert, feia referència a la problemàtica que poden patir veïns d'aquesta urbanització perquè estan desprotegits a l'hora doncs, de poder rebre indemnitzacions, però també estan sorpresos del que suposadament sabia el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, de les converses que mantenien amb l'imam de Ripoll, i per tant també volen saber des de l'Ajuntament, i que l'Estat ho digui, si s'estava fent un seguiment dels terroristes, perquè l'Ajuntament d'Alcanar i la policia local d'aquesta població desconeixien totalment la situació i consideren que és un autèntic escàndol. Ho diu l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig.
Joan Roig, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Vull pensar que això que ens explicava en Robert Manrique, segur que n'és coneixedor i de la situació que viuen aquests veïns també, és dramàtic.
Bé, doncs imagineu l'impacte emocional que té per a la gent que vam sofrir en primera persona, en incloc, perquè jo també hi vaig estar i vaig caminar per damunt de la casa quan ja havia explotat, unes poques hores abans de que hi hagués la segona explosió, que per cert cal apuntar que va ferir un operari i també diferents Mossos d'Esquadra del Departament d'Investigació. Trobar una casa en quilos d'explosius, en l'ideòleg que va, diguem-ne, fraguar tot el pla per a l'atemptat del 17 d'agost, no és un lloc important, diguem-ne, per a aquell fet fatídic, i ja em direu què és, perquè aquí ja estem no sorpresos. El següent, no tenim ni idea de quins paràmetres, de quins criteris han utilitzat des de la Fiscalia per a poder fer aquestes afirmacions que a nosaltres ens semblen escandaloses i d'una falta de rigor gravíssima.
És evident que si a Barcelona, amb lo gran que és, doncs té incidència en una població més petita com Alcanar, encara més incidència, i per tant, sovint des de la ciutadania ens agrada pensar, després descobrim que no és així, però ens agrada pensar que les administracions treballen colze a colze, i ara ve la segona part. Sovint no és així. Em dona la sensació que amb vostès, quan parlo vostès, parlo amb l'Ajuntament d'Alcanar, poques informacions els hi han fet arribar.
Bé, de les voluntats polítiques que nosaltres vam copsar els dies següents a l'explosió del xalet d'Alcanar, en el delegat Enric Millo, que va vindre i va mostrar tota la solidaritat, sembla que ara només eren paraules, no s'ha demostrat en fets, i tota la desfilada i tocada de polítics que hi van haver aquí a l'Ajuntament, pues, uns anys després sembla que tot allò era només això, no? Paraules i tocades pròpies de la cordialitat política, però després no s'han demostrat en fets. I allà hi ha persones que van estar molt afectades emocionalment i també en danys materials que jo vaig fer testimoni, repeteixo, en l'equip de govern i molts més ciutadans del Canà, i només cal veure ara per una passejada per aquella zona i veure que els danys van ser gravíssims. Per tant, jo penso que tot això s'hauria d'analitzar en calma i amb molta profunditat per al final reconduir esta percepció de la Fiscalia, que repeteixo, és un sense sentit. I no sé per quin motiu no han posat Alcanar dins d'aquestes ciutats afectades per els atemptats.
Alcalde, al moment de que va haver l'explosió Alcanar i també en els posteriors atemptats de Barcelona i Cambrils, l'Estat espanyol estava en un nivell d'alerta terrorista 4 sobre 5. Això significa i reclama una sèrie de prevencions i d'alerta policial. Ens diu que en aquest cas la policia local d'Alcanar desconeixia aquesta existència d'aquest xalet i de les maniobres que s'estaven produint. Des d'aleshores ara ha canviat alguna cosa?
Totalment. La falta d'informació va ser constant, en aquest sentit. Tampoc no exigíem, diguem-ne, que se saltessin les normes de la investigació, no és això. Però sí que és cert que en algun moment donat pues, sí que haguéssim agraït més informació perquè nosaltres el que volíem també és transmetre tota aquesta informació als veïns per a tranquil·litzar-los d'alguna forma, perquè no hi ha res pitjor en una situació d'emergència d'aquestes característiques que la incertesa, i allà va haver molta incertesa. I a banda de tot el que va produir aquells dies i els posteriors, ostres, que al cap de tant de temps, després que tinguin aquesta calleta d'aigua freda al damunt, és terrible. És terrible per a la ciutadania i molt injust per a les persones que van estar afectades en primera persona, sobretot per als propietaris de les cases del voltant. És que la imatge, la foto fixa que jo recordo d'aquells moments és dantesca i hagués agraït que algú de la fiscalia s'hagués desplaçat per a veure què és el que va passar allí i que hagués seguit la investigació de prop, perquè me dona la sensació de que ha sigut una decisió presa sense criteris solvents.
Perquè ara mateix, alcalde, aquesta zona del Canà Platja on hi va haver l'explosió i on va causar danys, és a dir, si nosaltres ara hi anéssim, què ens trobaríem? Com està la situació dels xalets que perimetraven aquesta zona de l'explosió? S'han pogut recuperar realment? Encara hi ha finques afectades?
Sí, clar que hi ha finques afectades. Això és com tot, no? És realment injust, perquè clar, les persones que tenen un alt poder adquisitiu han pogut refer, diguem, l'estructura de les seves cases i hi ha alguns xalets, algunes cases que ja estan totalment recuperades, però n'hi ha altres, com bé ha dit el company, que s'han vist obligades a abandonar la zona perquè, clar, sense ajudes de les administracions públiques, pues no han pogut realitzar les obres per a tornar a la casa. Hi havia problemes estructurals greus i, per tant, aquests problemes estan allí. Continua sent una zona, en alguns llocs, en alguns punts molt concrets, desolada, i continuarà així si les ajudes no arriben. I tot que veig i tot que diu la fiscalia acabaran les cases com estan ara, algunes totalment abandonades i la zona més degradada del que ja està, que ja ho està prou.
Un parell de qüestions en aquest sentit. Primer, actualment, a dia d'avui, estic a la plana de la plana web del Ministeri de l'Interior. Estem al mateix nivell d'alerta terrorista que el dia abans de l'atemptat del 17 d'agost. Estem a nivell 4, nivell alt d'alerta terrorista, només el nivell molt alt està per sobre. És a dir que, en teoria, el que va passar o el que va passar el dia següent de l'atemptat terrorista, on també estàvem amb el nivell alt, mai hem passat al molt alt, sempre ha estat al nivell alt, hauria d'estar-se repetint també a dia d'avui perquè estem en el mateix nivell de risc. I la segona, segur que ho sap, alcalde, és que en aquest país la llei d'atenció a les víctimes del terrorisme diu que, primer, si l'entitat terrorista no reivindica l'atemptat, no és terrorista. És a dir, tot poden posar una bomba sota els peus, que si resulta que el qui ha posat la bomba no es indica com a atemptat terrorista, allò no és terrorisme. Li diran d'una altra manera, però si no es reivindica no és terrorisme i, per tant, no tens dret als ajuts i a la indemnització. Aquesta és la primera. I la segona, que si tu no reclames i no se't reconeix com a víctima del terrorisme, doncs s'estalvien una pasta. I aquí, al final, dona la sensació que el que hi ha aquí és una qüestió més pressupostària que no pas ètica, moral o política.
Doncs bé, donem prioritat a les qüestions econòmiques abans que a les qüestions ètiques i posem per davant els diners que les persones, la pregunta se respon per ella mateixa i segurament les institucions, ja siguin jurídiques o polítiques, no estaran fent bé la seva feina.
No sé si ha pogut demanar o li han, arrel de tot això, li han fet arribar algun comunicat o algun... Bé, és igual, s'han posat en contacte amb vostè per dir-li, alcalde, en què podem ajudar
No? L'hem rebut de tot el que ens estem enterant. És per la premsa. També penso que és greu que aquestes notícies siguin o arriben als ajuntaments, als propietaris afectats per l'atemptat a través de la premsa. o sigui, ja, la falta de tacte ja és total, no? Si, sí. Si no donen les ajudes perquè creuen que aquí no hi ha hagut cap atemptat terrorista, si damunt la mala notícia te la donen a través dels mitjans de comunicació, doncs imagines vostè com estan els afectats i com està el problema al Canà.
Jo crec que el que està publicant el diari aquests dies és un escàndol. I fins a dia d'avui ningú ho ha ni desmentit ni ha dit que no sigui veritat. Per tant, bé, confirmat, ho tenim confirmat periodísticament, no pels propis implicats, però com a mínim no està desmentit. És un escàndol i tampoc jo no veig el País posant-se les mans al cap, que vol que li digui. Estem aquí mirant altres coses en lloc de començar a obrir investigacions per saber realment què feia aquest tio assessorant a la Policia Nacional 3 dies abans de fer anar una furgoneta i esclatar Alcanà, Cambrils, Barcelona, etcètera, etcètera. Vull dir, ho trobo al·lucinant.
El primer, i el que hem d'exigir, penso entre tots, en tota la societat catalana, és la compareixença del president del govern espanyol i dels responsables del CNI i de totes aquestes persones que estiguen involucrades en aquest despropòsit. Això és el primer. No ens correspon tampoc a nosaltres fer una avaluació de la credibilitat de la informació, No és la nostra missió. El que sí que podem fer és demanar que s'aclarisquen els fets i que el govern espanyol sigui totalment proactiu davant d'aquestes informacions. Mm. Això sí que ho podem demanar. I tot el que estan tardant ja s'estan equivocant, perquè davant d'esta notícia gravíssima, d'esta informació gravíssima, la resposta hagués tingut que ser instantània. Per una raó de respecte cap a les víctimes. Jo penso que poques vegades he vist situacions tan greus en la història de la democràcia de l'estat espanyol. N'hi ha hagut algunes, però no m'hi dones cap.
Alcalde Joan Roig, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i estem en contacte. Bona feina.
Moltes gràcies a vostès.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la situació. Mireu, una de les persones que havia a l'Hipercor quan van posar la bomba estava embarassada i quan va donar llum, la filla li va néixer sorda. Doncs bé, no se la considera víctima del terrorisme perquè en aquell moment no havia nascut. Aquest és el país on vivim. Arribem a les 5 en punt de la tarda. Seguim després amb més històries.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitap. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Som un riu, som bala.
je chante mes joies, mes peines, pour tous les marmots qui courent. Le cœur à l'envers, presque sans bagage, juste une grande valise vide et les yeux grands ouverts vers l'aventure et le pas.
Radio L'Escala.
La Xarxa.